Radio Astel.
Minuts que passen de les 11 després d'informar-nos per tot el que passa pel món amb la Júlia Julé. Tornem en directe aquí al matí a Ràdio Estel. I clar, ara toca parlar del temps, però no del temps de meteorològicament parlant. Perquè en Joan Anton Català sempre... Jo sempre que li pregunto...
No és el meu ofici.
No és el teu ofici, tot i que ell ho sap tot, eh?
No.
Joan Anton Català és astrofísic, químic quàntic i divulgador científic i avui parlarem del temps, però des d'un altre prisma, diguéssim. Perquè avui veurem com es va anant definint el sistema de 24 hores i de 60 minuts per hora que doncs, utilitzem universalment per això, per mesurar el pas del temps.
Bon dia, va llegir que el temps és relatiu. Relatiu de què? Relatiu per què? Perquè la velocitat de la llum no canvia.
Clar, perquè, Joan Anton, nosaltres estem molt acostumats a mirar el rellotge, no? Aquest sistema de 60 minuts, 24 hores, però això d'on ve?
Clar, això ve de molt antic, Mercè. Ens hem de remuntar a l'època dels babilonis. Allà hi havia moltes cultures. Tota la part de Mesopotàmia en aquell moment tenia moltes cultures. Els sumeris són de les primeres cultures que deixen registre com a tal de cultura, no? I que desenvolupen coneixement. Estem parlant d'uns 4.000 anys abans de Crist. És a dir, per tant, ens remuntem molt allà. I ells eren uns grans observadors de la natura i del cel. Això ho hem comentat molts cops,
sí,
que nosaltres hem deixat, excepte algunes que ens estan enregistrant i que estan mirant molt al cel, cosa que està molt bé.
Perdona, i deixa'm... Mira, digues. És que m'ho he reservat per al final de l'espai, si et digues, sembla, Joan Anton Català, perquè jo no t'he preguntat com han anat els Reis.
Bé, molt bé.
Val. Perquè sé d'una que els Reis...
Sí.
Jo crec que també s'han portat bé, però el Jesús o no? Nadal, diguéssim...
Bé, la Vanessa ha fet unes observacions extraordinàries, s'ha de dir, perquè ha pogut, amb l'estrena del seu telescopi, ha pogut veure un esdeveniment que no és habitual veure'l, que és com la Lluna oculta Saturn, és a dir, com Saturn s'amaga pel darrere de la Lluna, i no tots els l'ha vist, sinó que l'ha fotografiat.
Això és una passada. Val, al final de l'espai, si et sembla, ho comentem amb ella.
Que ho comenti ella, exacte.
Sí? Riu així, la Vanessa? Sí, va, sí, perfecte. A tu t'han portat alguna cosa que... vulguis destacar els Reis o no?
Bueno, calien unes cordes de guitarra nova.
Què dius? Sí. Cordes de guitarra?
Sí, calien.
Ostres, però que bé. Quin nivell tens de guitarra?
Seguim el programa.
Bueno, escolta... El Capdevila també el tenim.
Bueno,
és que no s'ha deixat ja. Mira, bueno, escolta, ja el reprendrem un altre dia. Però deies això, no?
Els sumeris i babilonis. Sí. 4.000 anys abans de Crist i ells miraven el cel i per ells hi havia dos números que eren màgics. Eren el 60 i el 12. El 60 és un número que és interessant perquè fixa't que és divisible pels sis primers números. És a dir, 1, 2, 3, 4, 5, 6 poden dividir perfectament el 60, i ells havien desenvolupat tot un sistema de comptar matemàtic sexagesimal en funció del número 60. I després el 12 també era un número màgic per ells, perquè observaven el cel de nit i havien identificat el que avui anomenem els símbols del zodíac.
Perdona, és que no em puc concentrar.
Ja, veig un somriure.
Com sona la peixera? T'ha posat
espera't.
Paco de Lucía.
A veure, un moment. Un moment. Aquest tio, un mestre absolut, que mai a la seva vida, bueno, no sé si mai a la seva vida, però ell no tenia teoria musical, ell no va estudiar teoria musical. I és una d'aquelles persones amb un talent innat,
totalment,
capaç de tocar una guitarra d'una manera tremenda, sense estudis, diríem, formals. Després segur que devia estudiar molt.
Una intel·ligència musical
total,
increïble.
És una cosa com innata, que va dins.
Sí,
Els mortals això no ho tenim. Els normals això no ho tenim d'estudiar molt per poder tocar una mica rona la guitarra.
Bueno, ja està, mira, és que em costava concentrar-te
i
t'imaginava
ja
tocant entre dos aguas i...
Ai, mare de Déu.
Bueno, escolta, va, ara sí, vinga.
Ara em costarà a mi, retornar. Bueno, i llavors havien mirat el cel de nit i havien vist el que avui anomenem el zodíac, que són 12 constel·lacions interessants per on el sol, la lluna i els planetes transiten, recorren. I per ells, per tant, eren unes constel·lacions màgiques i n'havien identificat 12. Per tant, ja tenim 12, com a màgic, que després 12 serà la base dels nostres hores, 12 de dia i 12 de nit, i 60, un altre número màgic que després serà, segles després, no?, serà la base de quants minuts té una hora i quants segons té una hora. Això quedarà molt a la cultura aquesta, dels pobles de la zona de Mesopotàmia durant segles. Això no es recuperarà per formar hores de 60 minuts fins molts segles després. Però qui és l'origen de tot es troba aquí?
Fixa't tu, hi ha una divisió més clara, Joan Anton, o com, que com a mínim sembla més natural. Mm-hmm. Ara estem parlant del dia i la nit.
Vivo más de noche que de día, sueño más despierto que dormido, veo más de lo que debería, los domingos me suelo jurar que cambiaré de vida.
En què ens hem de fixar?
Clar, amb tot, ens hem de fixar amb tot, però avui, dia i nit, a nosaltres, a veure, no té secret, sabem que és un producte de la rotació de la Terra, tal com la Terra va girant, es va succeint les hores, i per tant el pas de dia, seguit de nit, seguit de dia. Però això pels antics no era tan clar. Ells, dels molts antics, encara, abans dels grecs, diríem, no hi havia coneixement de la rotació de la Terra. Clar, dia i nit eren dos mons diferents.
Totalment diferents.
Eren dos mons completament diferents. I, per tant, aquestes cultures antigues i els egipcis, que van ser els que van heredar aquest coneixement dels pobles de Mesopotàmia i el van millorar abans que arribessin els grecs, dia i nit, com que eren dues coses diferents, s'havien definit 12 hores de dia i 12 hores de nit, que eren hores que duraven diferent. Perquè, lògicament, la durada del dia i de la nit són diferents, clar, en funció de l'estació de l'any. Clar. Ara, a l'hivern, doncs, la nit dura més que dura el dia, no? I a l'estiu al contrari. Per tant, havien definit un sistema fixatí de 12 hores durant el dia i 12 hores durant la nit, però que obligadament havien de durar diferent aquestes hores per tenir present les hores de llum realment que hi havia i les hores de foscor. Imagina que complicat que devia ser allò.
A més,
en aquell moment tenien pocs instruments per mesurar.
Clar, és que t'anava a dir, com mesuraven doncs, el temps?
Rellotges de sol. Rellotges de sol és l'invent que hi havia tradicional per mesurar, per portar registre del pas de les hores, que no en deien hores, del pas del temps, diríem, del pas del temps.
Clar.
Però, clar, això té un problema, Mercè, que és que un rellotge de sol només funciona
si veus sol.
Exacte, clar. Si està núvol o és de nit, doncs això no ho pots fer. I després es van anar inventant altres sistemes, també aquestes cultures antigues les van inventar, com per exemple els rellotges d'aigua, que serien similars als nostres rellotges de sorra, bueno, els nostres, els que ara veiem de sorra, no? Que en lloc de sorra tenien aigua i la caiguda d'un volum concret conegut d'aigua doncs feia que poguessin mantenir un tic-tic-tic o un tic-tac del pas del temps. Però fixa't que venim, per tant, d'això, d'un dia diferent a la nit, 12 hores diferents, i això ho canviaran els grecs. De fet, Hiparc de Nicea, un gran matemàtic, astrònom del segle II abans de Crist, que és el que farà grans innovacions des del punt de vista del coneixement del cel i de l'astronomia, diu, no, un moment, això del dia i la nit és el mateix, és simplement un cicle continu de dia, i per tant anem a definir 24 hores, anem a definir un sistema de 24 hores que tingui present que tot això és el mateix i que simplement és un cicle. Però clar, això és el segle II abans de Crist. No hi havia xarxes socials, no hi havia Instagram, no hi havia Radio Estel, no hi havia res d'això. I per tant, imagina't que aquest coneixement com es podria difondre.
Clar, com es fa viral.
Però això va trigar segles. Tot aquest coneixement va trigar molts segles a difondre's i que la major part o totes les cultures del món acabessin adoptant un sistema basat en 24 hores per definir la durada d'un dia.
Clar, tenim el sistema, però d'alguna manera necessitem, és imprescindible, Joan Anton, doncs un aparell que ens ajudi a controlar bé aquest temps. Estem parlant del rellotge. Un aparell que no és tan antic. Pink Floyd?
Que... Ara anem bé amb Pink Floyd i anem molt bé, sí.
Fàcil, també, o de tocar, Pink Floyd, d'interpretar?
No és especialment difícil.
Hi ha alguna partitura?
Wish You Were Here és fantàstica per tocar en guitarra.
Va.
Sí. Tornem al rellotge.
Estàs
portant. El rellotge, inventat. Hi ha coses que sabem l'inventor.
Clar.
Hi ha coses que sabem el nom d'una persona, no? El rellotge que jo sàpiga, i ho he buscat, no està associat a un nom únic, especial, sinó que sembla que és un invent que es desenvolupa a partir de diferents contribucions al llarg d'uns segles. Bàsicament, apareix a Europa, hi ha registres que apareix a Europa ja al segle XIV. Al segle XIV hi ha rellotges mecànics, dels que avui anomenaríem mecànics, però només d'una maneta.
Ep!
Atenció, només d'una maneta.
Com
perquè
ho fem, això?
Mesuren les hores.
Sí.
24 hores, ens anem a veure quina hora és. A poc es comença a recuperar el coneixement babilònic dels 60. I es diu, i si no?
Sí.
Dividíssim l'hora en 60 parts, 60 minuts. I aquí és on començarà a aparèixer a poc, al llarg de dos segles, començarà a aparèixer la segona maneta del rellotge, que ajudarà a mesurar aquesta segona subdivisió, més enllà de les hores, que són els minuts. Per tant, fixa-t'hi que han trigat molts segles a recuperar-se aquestes antigues tradicions de dividir una hora amb 60, que de fet s'havia utilitzat molt en geometria. En geometria ja s'estava utilitzant aquest coneixement de dividir un grau d'angle, dividir-lo amb 60 minuts d'angle i amb 60 segons d'angle. Però pel temps encara, això fins al segle XIV, XV, XVI, no s'utilitza aquest sistema.
Joan Anton, però com es posaven a l'hora, diguéssim?
Clar, un cop tu tens un rellotge mecànic, l'has de posar en hora.
Clar.
Has de dir, bueno, posem-nos d'acord amb quina hora és. Això es feia a través també de l'observació del cel. S'observaven estels de referència i tal com la Terra gira, tenim un reflex del gir de la Terra quan mirem el cel, que és que el cel també gira, però recordem que els que girem som nosaltres. I el que veiem, per tant, és que els estels giren, surten per l'est i s'amagaran per l'oest i descriuen un arc en el cel, en aquest pas de les hores, on pugen, surten per l'est, pugen, guanyen altura sobre l'horitzó, passen pel punt més elevat de l'horitzó mirant cap al sud, això mirat des de l'hemisferi nord, passen pel punt més elevat del sud i tornen a baixar per amagar-se cap a l'oest. Doncs bé, ells, amb estels de referència, sabien exactament el moment en què un determinat estel de catàleg transitava. Transitava vol dir que arriba en aquest punt culminant, a la part més alta, mirant al sud, la part més alta en què després ja comença a baixar. Tenien un aparell que s'anomenava ullera meridiana, que és un telescopi molt interessant. N'hi ha un a l'Observatori Fabra que es pot visitar. Molt bonic, que és un telescopi que no té moviment dret-esquerra. Només té moviment amunt i avall. Per tant, només pot mirar cap a una direcció.
D'acord.
Es posava un astrònom estirat en una mena de llit, butaca llit.
Quina meravella!
És superbonic. Mirant per aquell forat i esperava que un estel de referència conegut passés per aquest punt màxim. En aquell moment deia, ja! Hi havia un ajudant amb un rellotge. Clac!
Clac.
I allà posaven d'hora aquest rellotge. Això es feia a molts llocs. De fet, s'havia de fer a cada ciutat. Cada ciutat mantenia el seu temps. No hi havia un sistema universal de temps com ara.
No.
Cada ciutat mantenia el seu temps. I, a més, aquesta observació que t'estic dient canvia en funció del lloc on la fas. No és el mateix fer-la a Tarragona, que a Barcelona, que a Madrid. De manera que cada ciutat mantenia els seus propis rellotges. Aquí a Barcelona, això a començament del segle XX, ho
feia
l'Observatori Fabra, que és propietat de la Real Acadèmia de les Ciències i les Arts de Barcelona, i un cop feien això, anaven al rellotge aquí a les Rambles, a la façana de la seu de l'acadèmia, i posaven en hora aquest rellotge.
Que bona.
Llavors la gent el dia següent anaven allà amb els seus rellotges aquells típics de cadena. Bueno, no eren els de pulsera, jo m'imagino que eren aquells de cadena.
Butxaca, no?
Els de butxaca,
que es podien col·locar.
I miraven i posaven en hora cada quan ho havien de fer, no ho havien de fer cada dia, evidentment, però així és com posaven el temps, els rellotges mecànics en hora. Però torno a dir, amb un temps que era diferent en funció de la ciutat, de la localitat on estaves.
Clar, llavors ara arriba aquest moment, Joan Anton, que què passa? Que hem d'unificar, doncs, l'horari. Clar, com ho fem, això? Com unifiquem?
Això ho provoca... Bueno, ja, imagina't el desgavell que això era. Però mentre no hi ha sistemes de transport globals, això es podia sostenir, saps? És a dir, si jo no em movia de Barcelona o no em movia de Tarragona per portar-ho a casa meva...
Imagina't Rodalies amb tot això.
Millor no parlem de Rodalies perquè no li cal això per ser un merder. Però diríem, anant en el tema, si jo em mantenia a Tarragona, la ciutat on vaig néixer, i no em movia gaire, que era una mica el que hi havia en aquell temps, no hi havia cap mena de problema. Però el ferrocarril ho canviarà tot. L'aparició del ferrocarril començarà a canviar-ho tot. Perquè hi ha sistemes de transport que em permeten transitar, anar a altres ciutats, i necessito horaris. Necessito horaris estàndard. No pot ser que, Tarragona i Barcelona tinguin horaris diferents, o no pot ser que Barcelona i Madrid els tinguin diferents. Als Estats Units, a més, això encara és molt més bèstia, aquest problema, perquè es tracta d'un país unificat o que s'està unificant, on hi ha el ferrocarril, on hi ha grans distàncies, i per tant arriba un moment que és insostenible aquest sistema de que no se sàpiga exactament quina hora és. I allà és quan es comença a treballar amb la unificació de l'horari a nivell mundial i la creació dels fusos horaris. De dir, no, anem posem a crear ordre. Un horari, exacte, anem a posar ordre, anem a posar un horari universal, que tots ens referim en aquest horari, i després el que sí que farem és corregir en funció de la zona on estiguem, de la longitud geogràfica, i creem els fusos horaris, per tenir en compte doncs, que als Estats Units, ara a la costa est, són 6 hores menys que les hores que tenim aquí. Però tots referits a un mateix temps, tots referits a un mateix temps. I això és, com et dic, és el ferrocarril, segle XIX, segle XX, sobretot a finals del segle XIX, que és el que provoca aquesta necessitat d'unificar el temps.
Però clar, Joan Anton, arriba un moment que la unitat bàsica avui és el segon, no? Perquè com es defineix, no, aquest segon?
Mira, durant molt de temps el vam definir com... vam definir un dia mitjà, el dia solar mitjà, no? Perquè volem que el nostre dia, quan transcorri un dia sencer, el que anomenem dia, el sol torni a ocupar la mateixa posició. Volem que el sol, a les 8 del matí, volem que el sol torni a estar al mateix,
lloc.
Sí. Això són 86.400 segons. 86.400 segons. I ja està, vam dir, val, doncs el patró del segon és agafar un dia i dividir-lo per 86.400 parts i això serà un segon. Això va funcionar durant molt de temps, però ja no. Perquè la tecnologia i la ciència ha avançat tant que necessitem un patró molt més precís que això, perquè la rotació de la Terra té petits defectes, petites pertorbacions, i no sempre el temps dura el mateix. Per tant, aquests 86.400 segons no era suficient precisió i ara s'ha definit en funció dels rellotges atòmics. Tenim rellotges que funcionen en base a la transició d'electrònica d'uns àtoms, en concret dels àtoms de cesi, que emeten aquests àtoms, emeten un tic-tac-tic-tac, tan precís, ho tinc apuntat.
Tu aguantes el tic-tac-tic-tac?
El què?
Tu aguantes el tic-tac-tic-tac?
Què vol dir si aguanto?
El soroll del tic-tac-tic-tac?
No.
Perquè hi ha rellotges que el tenen molt potent.
No, reconec que no.
Així que sí,
No, jo no.
Tu no.
No puc dormir amb això. Però mira, el rellotge de cesi, que és els rellotges atòmics, aquests que diem,
sí,
cometen un error d'un segon cada 1,4 milions d'anys.
Sí,
cada 1,4 milions d'anys s'equivoquen en un segon.
No,
i llavors hem dit, ja està, aquest és el nostre patró. I hem agafat l'àtom de cesi i li hem dit, com que ets tan bo, tio, tu continua mesurant el tic-tic-tic-tac, que nosaltres t'agafarem com a referència per definir el que és un segon. I ara hem definit que un segon, i ho tinc anotat perquè no m'ho sé, el segon avui es defineix com la durada de 9.192.631.770 tic-tacs de l'àtom de cesi. I aquest és el rellotge atòmic que tenim arreu, que tenim en el satèl·lit GPS, a l'espai, que tenim als laboratoris de ciència, el rellotge atòmic, que és capaç de mantenir aquest pas del temps d'una manera tan acurada.
Deixa'm, ara que deies del pas del temps, avui llegíem, crec que era el 324, recopilaven un estudi i parlaven de per què el temps ens passa més de pressa quan ens fem grans.
No l'he vist, aquest estudi.
I parlava que la física podria ser que tingués com aquesta percepció que quan ens fem grans les imatges passen d'una manera més ràpida.
No ho sé, l'hauré de llegir, és molt interessant. Perquè estem parlant...
Perquè
tant...
hi ha aquesta sensació, Joan Anton, no?
Sí,
sempre ho hem tingut,
veritat.
Que quan a la mesura que et vas fent grans, que et vas fent gran, que van passant els dies, el temps, tenim aquesta sensació de dir, ostres, és que sembla que el temps em passi volant.
Sí, jo haig de llegir l'estudi, sincerament no l'he llegit. Jo sempre ho havia atribuït també a un tema de referències. És a dir, quan ets molt jove, no tens referències. Com més temps passa, més referències tens. Per exemple, quan vaig acabar els estudis, quan vaig trobar la meva primera feina, quan vaig trobar la meva parella, quan vaig tenir el meu primer fill, comences a tenir moltes referències. I és llavors quan te n'adones de què de pressa passa el temps, quan tens referències. Dius, ostres, però si fa 2 dies que va néixer la meva filla gran, i ara és metge, i dius, hola, perquè tens una
temps,
referència.
Clar.
Tens referències molt clares. Quan ets jove no en tens tantes. Però jo no sé si aquesta és la raó. En qualsevol cas és una percepció,
Tot no i que... Exacte, és una percepció.
Tot i que vam dedicar un programa, i potser algun dia el recuperarem per actualitzar-lo, amb allò de que el temps passa diferent en funció del lloc on estàs.
Ah, això és una altra.
Que això és una altra cosa. Però no seria aplicable en això que ara diem.
Deixem perquè, mira, parlant de temps, ens queden uns minuts i ara tenim aquesta convidada, la nostra convidada de luxe, que està sempre amb nosaltres.
I tant.
I avui li escoltarem la veu una altra vegada. Diu, avui està callada. No, Vanessa, bon dia, Carrasquilla.
Què tal, bon dia?
Com s'ha portat el Nen Jesús? Què?
Sembla que molt bé, molt bé. Sí, això és perquè també hem d'haver portat bé, doncs.
Home, és que això, Joan Anton, la cosa va així.
Sí, si no et portes
bé, no. Però és que la Vanessa s'ha portat molt bé. I clar, el tio va ser que et va...
Sí, una mica, sí. L'arbre, és que a casa, jo crec que cada casa celebra les festes sí. i el Nadal d'una manera o d'una altra.
I com a present et van portar aquest telescopi, no?
Telescopi,
i estàveu comentant amb en Joan Anton justament aquella primera imatge que es vas poder veure.
He de dir que aquest telescopi, gràcies al Joan Anton, que m'ha assessorat molt bé per orientar els reis, a l'arbre, qui li vulguis dir al tio, de quina era la millor opció per poder-me iniciar en tot això d'observar el cel.
Qui és el que vau veure? Perquè el Joan Anton, ara, abans de començar l'espai, ens explicant, no?, aquests anells i tot el que es veia. Quina és la imatge que vas veure?
Clar, el més fàcil quan comences i no saps molt bé ni com funciona és buscar un objecte gran, i vaig buscar la Lluna, i aleshores a sota la Lluna hi havia un puntet molt brillant i un puntet que es movia, i va ser per casualitat, és a dir, no ho vaig buscar primer sí. i dir, vaig a veure això, no? Resulta que era Saturn, que s'amagava, s'ocultava darrere de la Lluna.
Com que la Vanessa és molt instruïda, quan va veure un punt que es movia, no va pensar en cap moment que fos un ovni. Va dir, això ha de ser un objecte astronòmic, i per tant s'hi va fixar molt bé.
I res, i ho vam buscar, i sí, sí, era... Bueno, va ser molt emocionant, perquè per ser la primera vegada que no en tinc massa idea de com funciona el telescopi encara, i poder observar això, doncs
això
de seguida...
Això passa molt de tant en tant, per tant, és molt afortunat que sense que coneguessis que això passés, el dia que estrenessis el teu telescopi trobessis això, perquè això passa de tant en tant.
Vull pensar que és com un bon auguri...
Del que podràs veure.
Exacte,
perquè,
sí.
Perquè, o sigui, la teva pràctica, diguéssim, és veure-ho cada dia o no? Aprofita...
No, perquè no el puc tenir muntat cada dia, perquè clar, és un bon trasto.
És un bon bitxo,
no? Sí.
A veure, n'hi han de molt més grans.
Sí.
Bueno, però, no, però tens un bon telescopi. Jo diria que dins dels telescopis d'iniciació és un molt, molt bon telescopi.
Què és el que primer que hem de saber? Ara, en el cas de la Vanessa, tens per primera vegada un telescopi. Joan Anton, què ens recomanaries?
Jo la primera cosa que recomanaria és agafar algun vídeo, algun, no sé, algun document que t'expliqui què és un telescopi, com funciona. Vaig a fer-me una mica de publicitat, però...
Ja la faig jo, l'he vist. En el seu canal de YouTube, el Joan Anton té un vídeo, no sé si dura una hora aproximadament, on fa una explicació exhaustiva
perfecte, no?,
dels diferents telescopis perquè puguis triar amb una mica de coneixement quin és el que més s'adequa al que necessites, no?, i el que vols veure.
I el que estàs disposat a gastar-te.
També.
Que és
clar,
és
que ja oscil·len molt els preus, no?
Moltíssim. Hi ha telescopis molt barats, però que et permeten el que et permeten. Vull dir que segons quines siguin les teves... Ah, i després, l'altra cosa molt important és que has de controlar les teves expectatives, perquè estem acostumats en un món d'imatges molt fàcils, del telescopi espacial Hubble, del web, de, no sé, d'astrofotògrafs boníssims que tenim, i tu dius, jo vull veure això, un moment, que això tu no ho veuràs directament, i si ho vols veure, te n'has d'anar a internet a veure-ho.
Sí.
El que passa que, i això ho confirava la Vanessa, l'emoció de veure-ho tu és insuperable.
Sí.
Potser aquella imatge no serà comparable a la imatge que ha obtingut un telescopi professional, segur que no, però l'emoció és bestial.
Sí, jo estava eufòrica tant que li vaig escriure al Joan Anton de seguida, li vaig enviar les fotografies. Sí.
Quina passada. Serà un bon any per mirar el cel, aquest 2025, Joan Anton?
Sempre és un bon any per mirar el cel, sempre. Però, a més, enguany tenim els planetes molt ben situats. Ara mateix, aquest mes, i el mes vinent també, tenim Venus a la posta de sol, després tenim Saturn, que és el que va ser ocultat per la Lluna, després tenim Júpiter, brillant moltíssim, però enguany és l'any de Mart. Enguany és l'any de Mart, i Mart el tenim a distància mínima de la Terra aquest mes de gener. Està brillant de color vermell, bonic, bonic, i molt brillant en el cel de la matinada, segona part de la nit, però ja movent-se cap a mitjanit en direcció sud, molt fàcil de veure. I ja et dic, per mirar en telescopis i instruments, aquest és l'any de Mart.
Doncs mira,
Vanessa. A més, tindrem un dia, ho parlarem si voleu, perquè tenim un eclipsi de sol parcial, que des de Barcelona només ocultarà el 13,5% del sol, per tant serà molt, molt minso vist des d'aquí, i recordo, mai podem observar el sol, mai, sense instruments homologats, i després tindrem un eclipsi de lluna, si no recordo malament, al setembre, per això ja...
I en parlarem, no? Bueno, Vanessa, no haurem
d'agafar punts. Tinc feina.
Reunido. Joan Anton Català, com sempre un plaer tenir-te aquí al matí a Ràdio Estel. Moltes gràcies.
A vosaltres.
Vanessa, disfruta del telescopi.
Moltes gràcies.
I ens aniràs passant fotografies.
Oi tant. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.